Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, benvinguts, benvingudes, un dijous més a Església d'Urgell. A aquest programa els oferim informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Farem un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies vinculades al bisbat. Ens farem ampli ressò de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials que celebrem a l'Església aquest diumenge. I per això hem convidat la nostra delegada de Mitjans de Comunicació Social, Cristina Orduña, per a conèixer tots els detalls possibles d'aquesta jornada. També hem convidat mossèn Ramon Sàrries, estudiós de la Bíblia, perquè ens respongui una de les preguntes que li passarem de la secció Preguntes que ens fem sobre. La conducció tècnica, com sempre, és a les bones mans de l'Àlex Alsina. La presentació i direcció de qui els parla, Maria Marín. Doncs comencem tot seguit. I comencem pel recull d'algunes de les notícies dels darrers dies aquí vinculades al Bisbat d'Urgell. El doctor Francesc Torralba va impartir el vespre del prop passat dia 3 online una conferència sobre tenir cura l'un de l'altre, 5 anys d'Amoris Laetitia, a través del canal YouTube del Bisbat. La xerrada fou seguida en directe per prop d'una 80 de persones i més de 350 en les 12 hores següents. L'activitat de formació permanent per a sacerdots i laics de la diòcesi fou presidida per l'arquebisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, que feu la salutació inicial i presentà el doctor Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell. Aquesta conferència va voler estar adreçada especialment als matrimonis i famílies de les parròquies. Enguany es compleix el 5è aniversari de la publicació de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia del Papa Francesc sobre la bellesa i l'alegria de l'amor familiar. Estem celebrant un any família Amoris Laetitia que es clourà el 26 de juny de l'any 2022 amb la 10a trobada mundial de les famílies a Roma. El professor Torralba va subratllar en la seva exposició els trets bàsics de l'exhortació, assenyalant que el Papa destaca en ella un cristianisme pasqual, de la joia de la Pasqua i de la veritat. Amoris Laetitia s'emmarca en els textos previs del Magisteri, Gaudium et Spes, Familiaris Consorcio de Joan Pau II i Deus Caritas Est de Benet XVI. Per Torralba, hem d'entrar en el text valorant el sentit del terme amor, tractant-lo amb profunditat i no superficialment. És essencial, en aquest aspecte, revaloritzar la paraula amor, que té dues qualitats bàsiques, l'anhel o desig eros i la donació, àgape. Estimar vol dir donar, i l'amor està orientat a la integritat de la persona. No és només un amor que és desig de l'altre, que pot derivar en formes possessives d'egoisme o domini-submissió. Cal tenir en compte també l'aspecte donatiu, benvolença envers l'altre, cura d'ell, promoció del bé de l'altra persona. El doctor Torralba també va apuntar el matrimoni com un camí a la santificació, ja que és el santuari i la cèdula bàsica de la societat. El proppassat dimecres 5 de maig, i de forma telemàtica, Monsenyor Jorge Carlos Patrón Wong, arquebisbe encarregat de seminaris de la Congregació per al Clergat, va impartir dues conferències sobre formadors a l'estil de Sant Josep, organitzades per la Comissió Episcopal del Clergat i els Seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola, que presideix el nostre arquebisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives. Hi van participar 5 bisbes més i una vuitantena de formadors de tota Espanya. Des de Catalunya, concretament, formadors de Girona, Barcelona, Lleida, Solsona i Urgell. L'arquebisbe Patrón va parlar dels trets que identifiquen Sant Josep com a formador i ho desglossà en 5 aspectes. Som sacerdots esposos, Sant Josep espòs i pare, la paternitat que sap acompanyar, Sant Josep servidor i Sant Josep obedient. També hi hagué moments de diàleg molt fecunds. Dissabte, dia 8, va tenir lloc al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat la joiosa celebració dels 50 anys de les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia de Montserrat. Hi van participar una gran quantitat d'exmembres i animadors de les trobades, presidits pel bisbe de Sant Feliu i l'abat de Montserrat, a qui acompanyaven l'arquebisbe d'Urgell i president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense, així com el bisbe auxiliar de Barcelona i secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense. Van participar a l'Eucaristia del Santuari, presidida pel bisbe Agustí i predicada l'homilia pel pare abat. Després, a la mateixa basílica, va tenir lloc un acte commemoratiu amb testimonis de tots els temps i edats, intercalant-hi cants corals i cànons diversos, amb l'audició estrena de la peça Rosa Plasent, del jove compositor Xavier Casademont. Un dinar de festa amb cants i salutació final de l'abat de Montserrat clogué la trobada, que, entre d'altres, conduïren els monjos responsables, germana Natàlia i germà Andreu Martínez. Les trobades acaben de ser premiades per la Federació dels Cors amb Cel Clavé, amb el Premi Educatiu que els serà lliurat aquest mes de maig. Aquest diumenge, dia 16 de maig, a l'Església celebrem la 55a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, coincidint amb la festa litúrgica de l'Ascensió del Senyor. El 23 de gener, el Papa va fer públic un missatge amb el títol Vine i veuràs, de Joan 1:46, defensant-hi el periodisme que vagi a l'encontre de les persones, al lloc i en l'estat en què es trobin, a partir de les històries pròpies. Anem a aprofundir en aquesta jornada i també en aquesta crida a venir i veure, que és també el mètode de tota autèntica comunicació humana. Ho fem amb la Cristina Orduña, delegada de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat d'Urgell, que en sap molt de tot això. Bona nit, Cristina.
Molt bona nit.
Agraïdíssims que estiguis disponible. A més,
s'escau. I contenta d'estar amb vosaltres, per
gràcies, suposat. Gràcies. A més, s'escau que aquest diumenge, en aquesta festa important i aquesta jornada, doncs en puguem parlar amb tu. A què ens està invitant i interpel·lant el Papa amb aquest lema, Cristina?
Bueno, jo crec que el mateix missatge ens ho explica, no? Perquè ve, vine i ho veuràs, és la manera en què s'ha comunicat la fe cristiana des de sempre, no? A partir dels primers, de les primeres trobades a la riba del riu Jordà, no? I del llac de Galilea, sempre hi ha hagut aquesta vinculació humana i personal en contra de comprovació personal, de fet, l'Evangeli està ple, no? d'aquests punts de reflexió, d'inflexió, que ens porten a que a vegades no creus, però quan toques, creus, no? Doncs vine i veuràs, no? Vine i veuràs també fa referència a aquest fragment de l'Evangeli, no? En el que Joan, com deies tu, no? Fa la reflexió de com es troba amb Jesús i de com es produeix tot, no? Jo crec que també el Sant Pare en aquest missatge el que ens demana és que no ens encastellem en el que ens diuen els mitjans de comunicació convencionals, els mitjans de comunicació de les xarxes, sinó que siguem capaços d'anar més enllà, investigar, saber què és el que està passant realment, no? Parlar amb les altres persones i vincular-nos els uns amb els altres.
El Papa hi dona un gran abast a aquest lema, conscient, o sigui, no circunscriu només a l'àmbit cristià.
Jo crec que en aquest sentit que dius tu, no, efectivament no ho circunscriu només en l'àmbit cristià, sinó que també ell fa un parell de punts de reflexió i jo crec que encoratja els periodistes, que són un dels elements importants als que va dirigit un dels estrats de la societat al que va dirigit aquest missatge, a deixar una mica el periodisme que s'està fent darrerament de taula i d'ordinador per anar a la realitat, per transmetre el dia a dia de les persones, no? Realment, com ell també reflecteix en el missatge, aquesta és una crítica, els mitjans de comunicació més convencionals doncs estan quedant molt, molt encastellats, no? Són molt uniformes en el seu missatge, tothom diu el mateix i és obvi que estem davant d'una agenda setting que diem formalment o diem de manera més críptica als periodistes, no? Una agenda de qüestions ja previstes que es va sostenint a mesura que van passant els dies. És una agenda creada per polítics, creada per agents econòmics, creada per establishment, no? Que va subministrant informació als mitjans de comunicació. Això es transforma en una mena de feina prevista, no? I això també estableix doncs, un flux molt unidireccional d'informació, un missatge únic que s'està veient en els últims anys, però sobretot en aquest últim any, que és molt contundent, no? També el Papa, en aquest sentit, en una altra part del seu missatge, parla de la responsabilitat de tots com usuaris i com consumidors, no? Una part de la informació arriba a través de xarxes molt senzilles com la del WhatsApp, no? I altres, no? I hem de ser capaços de tenir una certa capacitat de responsabilitat i de discerniment. No ens hem de quedar mai, això ho hem parlat amb d'altres vegades que hem parlat del missatge i hem parlat de mitjans de comunicació i hem parlat de quina és la nostra actitud com a cristians davant de la informació, doncs no ens hem de quedar amb el primer que arriba a la nostra tablet o al nostre telèfon o al nostre coneixement, no? I hem de ser una mica reflexius a l'hora de rebre una informació i tornar-la a reenviar. Això ens passa a tots. Jo crec que hi ha un flux d'informació tan bèstia ara, tan gran, tan imponent, que a vegades et retalla molt la capacitat de decidir si allò realment és o no és útil, és o no és important, no? En aquest sentit, i en el sentit del pensament únic, també cal remarcar que els poders econòmics tenen una intencionalitat clara, una intencionalitat de com rentar el cervell, no? Com inculcar en les persones uns certs memes, unes certes idees perquè vagin fluint i fins i tot estan pagant organitzacions o institucions, entre cometes, de persecució de fake news, no? Que no són més que retallades de la llibertat d'expressió de les persones, no? Llavors, tot això és un magma en el que ens movem ara i quan el Sant Pare diu vine i ho veuràs, en realitat el que ens està dient és tingueu criteri propi, tingueu capacitat de discernir i per tenir capacitat de discernir doncs s'ha de llegir molt, s'ha de investigar molt, s'ha de perdre temps, no?, en aquest àmbit i crec que les persones ens mereixem aquest esforç, però sobretot que qui l'ha de fer són les persones que sempre tradicionalment han fet de filtre, no?, que són els periodistes i que ara doncs, ho estan fent d'una manera molt escairada, no? Però vaja, d'alguna manera l'encontre amb l'altre sempre ens dona moltíssimes oportunitats, moltes més que llegir un article en un Twitter, no?
El Papa també parla en aquest missatge de les dificultats que tenen, dificultats, problemes, fins i tot diferències, diguem-ho clar, que hi ha entre pobres i rics, tots ho sabem. I ho fa sobretot ara que hem viscut i estem vivint i no sabem fins quan
viurem
aquesta pandèmia. I aleshores, ell és molt sensible a aquesta realitat dels rics, els pobres. Com ho hem de veure-ho?
Bé, jo crec que en aquest sentit, si ens referim al missatge, és molt clar, no? Ell diu que en el món dels més afortunats el drama social de les famílies que són més fràgils doncs passa desapercebut, no? I el que és una mica més dramàtic i molt més important és que aquesta gran quantitat de persones que estan en fragilitat va augmentant i augmentant i augmentant, i que això sí que és molt preocupant, perquè Càritas està havent de fer un esforç molt fort. Des de l'Església, a través de Càritas, s'està fent l'esforç d'incloure les persones, de donar suport, d'ajudar els més joves a que no sentin aquestes mancances tan remarcables, no? I penso que ell, quan diu aquesta realitat, la realitat de la fragilitat, de la pobresa, de la manca, del descarte que ell diu, no? Doncs fa mal, no es vol veure, no? I s'obvia bastant. No ho hem de fer i hem de ser molt conscients que només si tots estem bé, no? Si ens agafem bé de les mans i tirem endavant, doncs podem fer una xarxa coherent, no? Perquè si no, com acostuma a dir el nostre delegat, o perdó, el nostre director de Càritas, Josep Casanova, no, sinó la malla, no, de solidaritat es trenca per alguns llocs i s'escolen coses, no? Llavors crec que val la pena, com diu el Papa, ser conscients de que tots formem part d'aquesta malla i que si s'escola alguna cosa, alguna persona, alguna situació, també s'escola una part de nosaltres. Encara que, a priori, els que estan en situació de més poder no són capaços de percebre-ho, no? Però, evidentment, això és així.
Cristina, no podem desconèixer, i tu segur que no ho desconeixes, i tantíssima gent que ens escolta, que hi ha un periodisme selectiu que passa per alt notícies que no interessa a algú que es difongui. Això és així, no?
Sí, sí, ja ho apuntava en la resposta anterior, i ara estem en un moment en el que això és molt remarcable. L'Església, en aquest sentit, està passant, l'Església cristiana, està passant un moment complex en el que hi ha poders econòmics que als que no els interessa que les persones tinguin aquesta incapacitat d'introspecció, de pregària, d'assumpció del propi poder, perquè la pregària en realitat el que ens dona és molt de poder sobre nosaltres mateixos, no? Quan nosaltres preguem i som capaços de connectar-nos amb Déu i de confiar plenament, doncs sortim de la por, i quan sortim de la por comencem a ser bastant menys tocables, menys manipulables. I segurament als poders fàctics això no els interessa, els interessa més doncs aquesta unicitat de pensament, de criteri, d'informació, sempre el mateix, no es donen veus plurals, que es pugui, en aquest moment de pandèmia, no sentim veus plurals que parlin des de diferents punts de vista del que està passant. Sempre sentim el mateix, sempre sentim les mateixes opcions, les mateixes versions, les mateixes situacions, contradint moltes vegades la informació més, la informació oficial que surt a les pàgines oficials, no? dels instituts oficials, no? Bé, hi ha un interès econòmic aquí al darrere. A l'Església sempre hi ha lluitat, no? I crec que el Sant Pare, en aquest sentit, doncs també ens està esperonant, no? I dient, bé, sigueu capaços d'entendre's amb vosaltres mateixos, de pregar, d'introspeccionar i d'anar més enllà. I d'anar més enllà buscant a l'altre, personalment, trobant l'encontre, trobant l'altra persona i la seva realitat, per poder fer aquesta fusió, aquesta malla.
Semblaria, jo que recordo que en alguna ocasió potser ho hem parlat amb tu, que avui dia, amb tantes xarxes, amb tants mitjans de comunicació, cada persona semblaria que és un periodista, es fa periodista, sabent les notícies, dona la seva opinió, informació, però també opinió, i això crea també molts conflictes. Jo et demanaria, com ha de ser un comunicador cristià?
Uf, que això que difícil me lo pone usted. Però...
Arriscat. Sí. Tu que saps de tot, arriscat.
Bueno, doncs em referiré al que diu el Sant Pare, també, ja que estem parlant del missatge del Sant Pare, no? Ell diu que el periodisme, com relat de la realitat, requereix la capacitat d'anar allà on ningú va. És a dir, és un moviment i un desig de veure, no? Jo crec que el periodista de signe cristià doncs ha de tenir aquesta curiositat, aquesta apertura, la passió i la valentia per informar de les coses de les que ningú informa i de donar a conèixer les circumstàncies més difícils en les que estem, no? Les que no són més òptimes, les més bones, o potser les més punyents, no? Seria una pèrdua per la informació, diu el Sant Pare, i penso que tots hi estem d'acord, no? Per la informació i també per la societat, no? Que les persones que van a buscar la informació in situ, que la veuen i que la trasladen, doncs anessin acabant sent descartades per aquest model unicista de pensament, no? Que només busca una única aplicació.
Em sap greu, Cristina, però ho hem de deixar aquí. Continuaríem parlant amb tu sobre comunicació cristiana, sobre comunicació a nivell de periodistes i també global, societat, política, mitjans, etc. Però, com et deia, ho hem de deixar aquí. T'estem molt agraïts per aquesta comunicació que hem tingut amb tu, perquè ens has explicat i, òbviament, esperem convocar-te algun altre dia perquè continuem parlant, si tu ho desitges, nosaltres sí, de comunicació.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació. Sempre és un plaer formar part d'aquest equip.
Gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Anem ja per la darrera secció del programa, preguntes que ens fem sobre, i en tenim una sobre la Bíblia, i òbviament, doncs, perquè tenim un col·laborador, un estudiós de la Bíblia que ja participa en el programa assíduament i el tenim aquesta nit un altre cop aquí. Bona nit, mossèn Sàrries.
Bona nit.
Estudiós de la Bíblia, com hem dit, i també rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. I col·laborador, aquest títol ja li podem donar, col·laborador assidu d'Església d'Urgell.
Com vulguis, no em sabreu, no.
Ja la pregunta que tenim per a vostè, mossèn Sàrries, és: Josep fou venut pels seus germans?
Sí, que continuem història bíblica, vaja. Clar, clar. Fa gràcia continuar...
Vostè sap molt d'història bíblica.
Anem. Tenim diversos condicionaments a l'hora de considerar la pregunta i la resposta a aquesta pregunta. Primer, Jacob i la seva família van anar a viure a Egipte i no pas en condicions precàries, sinó amb una certa consideració. Terres en bon estat, bones... I... Segon, entre els semites a Egipte hi trobem una tribu anomenada Maquir, que vol dir venut. Segons una tradició, un membre d'aquesta tribu s'havia casat i havia tingut descendència amb la filla del visir, del primer ministre del faraó. Les tradicions que hi havia entorn d'aquest. Amb aquestes premisses, l'autor sagrat uneix fets humans, una persona venuda, fets naturals, anys de secada i de fam a Canaan, i la família de Jacob se'n van a buscar menjars a Egipte, la intervenció de Déu, i a més, amb aquests elements, construeix una trama de fils novel·lescos, potser diguem-ho així, per explicar-nos com els germans de Josep, moguts per l'enveja i el favoritisme del pare, miraven amb els ulls a Josep, el van vendre els mercaders que viatjaven a Egipte, de qui ve el venut. A Egipte Josep s'obrirà pas amb el temps i arribarà a tenir un alt càrrec a l'administració del faraó i s'arribarà a casar amb la filla del primer ministre. I aquest Josep, lluny de venjar-se dels seus germans, els afavorí i els instal·là a la comarca de Gozen, al delta del Nil, una de les regions més riques del país. A més, Jacob adoptà els dos fills de Josep, Manassès i Efraïm, com a fills propis, entrant en la relació de les 12 tribus famílies que posseiran la terra promesa per Déu, la terra de Canaan. I aleshores, quan llegim la llista de les tribus d'Israel, surten 12, perquè hi falta Leví, que dedicats al culte no tenen terra, i Josep, que no hi ha Josep, però hi ha els seus fills, Manassès i Efraïm. Si mirem la llista de les 12 tribus d'Israel, no hi ha Josep, hi ha Manassès i Efraïm, que són els fills de Josep. Els pares de l'Església, en una interpretació cristològica del fet, han vist en Josep venut pels seus germans, però que després serà el seu salvador, una imatge de Jesús, condemnat pels seus, però salvador de la humanitat. Una vegada més, l'autor sagrat se serveix de les tradicions orals entorn de la família dels patriarques per veure-hi la mà de Déu i teixir l'història sagrada i posar-nos un exemple, un prototipus de Jesucrist, el nostre Salvador.
I ja està.
I ja està.
Doncs molt bé. Agraïdíssims, com sempre, mossèn Ramon Sàrries, perquè ens ha donat resposta a una pregunta que, encara que sigui una història llunyana en el temps, molt llunyana, és d'interès ple, perquè tal com vostè ha fet l'acabament de la resposta, ja ens diu que és una pregunta totalment actual. Una resposta.
Passa moltes vegades que els textos de la Bíblia, si els llegim avui, els hem de llegir amb els ulls avui, i veus que avui també passa això.
Sí.
Veus que avui també passa. Josep mateix va tenir un gran càrrec, però un cavat que ens trobarem, que vingué un faraó que no havia conegut Josep i derrotar dels hebreus. Quantes vegades passa en la nostra societat, en el nostre món, que canvia les circumstàncies. Sí, hi havia un faraó que no havia conegut els anteriors.
Exacte.
Llavors ve la capotà. Bé, molt bé.
Gràcies, mossèn Sàrries. Bona nit.
Bona nit, que vagi bé.
I per aquest dijous donem per acabat el programa. Gràcies de debò per haver-nos sintonitzat a Ràdio Estel. Ha estat un plaer per a nosaltres retrobar-los-hi. Si ho desitgen, els esperem dijous vinent a aquesta mateixa hora. Els recordem un cop més que es cuidin i també que cuidin de la salut dels qui els envolten. Fins la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.